Salutacions des dels serveis informatius de Ràdio Balaguer, tot seguit els avancem en titulars algunes de les informacions que són notícia en aquesta jornada de dilluns, dia 30 de desembre. Un informatiu que obrirem parlant que aquest dissabte ha començat el Cosmolúdic, un espai de lleure i educació destinat a infants i joves de 2 a 16 anys. Ubicat al pavelló Impacse de Balaguer, el Parc Infantil de Nadal romandrà obert fins al matí del diumenge dia 5 de gener, oferint una gran varietat d'activitats pensades per entretenir i educar durant les vacances escolars de Nadal. A banda d'aquesta qüestió, amb la que obrirem l'informatiu, en tractarem d'altres que us avancem tot seguit també en forma de titulars. A l'àmbit de comarca destacarem que l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell presenta al·legacions contra el projecte de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió. L'alcalde del municipi, Jaume Montfort, considera que el centenar de camions que travessaran el municipi farà molt difícil la circulació pel nucli urbà. D'altra banda, presenta 1.500 al·legacions més contra la planta de biogàs projectada a la Sentiu de Sió. La plataforma Pobles Vius denuncia mancances en l'estudi de les emissions i les olors derivades de la central. En l'àmbit econòmic, la inflació repunta 4 dècimes i tanca el desembre en el 2,8%. D'altra banda, els peatges catalans pujaran entre un 1,7 i un 1,8% el 2025. El govern mantindrà durant l'any vinent els descomptes i la gratuïtat aplicada fins ara. A l'informatiu també parlem que engeguen un programa pilot de videoatenció per tramitar consultes i pagaments de taxes a la demarcació de Lleida. El servei de la Diputació de Lleida preveu superar la bretxa digital perquè la població es relaciona electrònicament amb l'administració. En un àmbit més cultural, la reproducció d'un nou sepulcre dels Comtes d'Urgell ja està en marxa i arribarà al monestir de les Avellanes a mitjans del 2025. Fan un balanç positiu del primer any i mig d'exposició pública del primer sepulcre copiat de l'original que està a Nova York. D'altra banda, pel que fa al capítol d'agenda, la Paeria de Balaguer recupera la Revella de Cap d'Any. Els actes se celebraran al pavelló Molí de l'Esquerra amb la música del grup de versions Los 80 Principales i diferents DJs. I l'obra de teatre Samurai torna a la Sala Mercantil. Ho farà aquest proper divendres per finalitzar la seva gira que l'ha dut a terme per tot el territori. D'altra banda, la Mercantil presenta la programació del cicle d'hivern que començarà amb Iceberg el proper 18 de gener. Pel que fa a l'àmbit esportiu, parlarem de natació.
Parlarem de natació, concretament de la jornada tècnica que es va viure el passat dissabte a la piscina coberta municipal de Balaguer. El Club Esportiu Natació Balaguer va oferir l'oportunitat als seus nedadors de gaudir d'una jornada tècnica amb un nom de primer nivell. Es tracta de Guillem Pujol Belmonte, un nedador d'aigües obertes internacional.
Aquest passat dissabte va obrir portes al Parc de Nadal Cosmolúdic, un espai de lleure i educació destinat a infants i joves de 2 a 16 anys, ubicat al pavelló d'Impacse. El parc romandrà obert fins al matí del diumenge dia 5 de gener, oferint una gran varietat d'activitats pensades per entretenir i educar durant les vacances de Nadal.
El parc combina activitats lúdiques, esportives, pedagògiques i culturals. Entre les novetats d'aquest any destaquen els tallers de robòtica i ceràmica, així com un circuit d'escalèxtric. També s'ha habilitat una zona dedicada a la seguretat viària que permet aprendre normes de trànsit i circulació de manera pràctica i divertida, així com espais específics per la pràctica esportiva i altres propostes adreçades als més petits. Ho explica Francesc Almira, tècnic de joventut.
Cada any intentem que hi hagi varietat d'activitats diferents, no? Una oferta una mica diferent als altres anys. Sí que és veritat que tenim tallers i activitats estrella, aquests són així, el circuit multiaventura, el futbol, els tallers del Rubik Kids, però sempre intentem que hi hagi novetats. És l'any que tenim més tallers, tenim tallers de robòtica, tenim taller de ceràmica, o sigui, tenim el taller de cuina, tenim tallers que sabem que funcionen molt bé, però aquest any, com a novetat, també a part de camp, tenim una zona d'espai de descans pels pares i acompanyants, que també era algo que teníem molt demandat. Tenim una zona de psicomotricitat esportiva pels infants, pels més petitets.
També aquest any s'ha fet una aposta per a més activitats per joves. La paera de joventut, Sandra Madueño, ha fet una crida a aquestes franges d'edats a assistir al parc.
Fer una crida a tota la ciutadania a vindre a gaudir del Cosmolúdic, especialment als joves entre 12 i 16 anys, ja que aquest any hem afegit més activitats per a que ells puguin gaudir.
A banda d'aquestes novetats, el Cosmolúdic manté les activitats tradicionals, jocs d'enginy, espais de lectura, tallers creatius, circuits de psicomotricitat i altres activitats lúdiques, sempre enfocades des d'una vessant educativa. Igualment, es tornaran a oferir tallers de voluntariat jove. Així ho ha dit la paera d'Educació i Infància, Anna Profitós.
Els alumnes de tercer i quart de l'ESO tenen una assignatura que és el servei comunitari i aleshores tenim 63 alumnes que s'han apuntat voluntàriament per venir a ajudar a participar en l'elaboració d'aquestes activitats i el dia de la cavalcada dels Reixos també tenim un bon grapat d'alumnes que volen ajudar.
A més, cada dia a les 6 de la tarda s'ofereixen espectacles en directe en un teatre habilitat dins del recinte, amb propostes variades per a tota la família. Imma Montoliu, tècnica d'educació, parla de la varietat de propostes.
L'únic que ha canviat és que en comptes de fer dues sessions que la gent se repartia molt, se'n fa una a les 6 de la tarda i com cada any s'ha mirat doncs, de tenir una miqueta de tot. O sigui, hi ha un dia de màgia, hi ha un dia que és un espectacle més de circ, un dia d'animació. Hi ha dues hores de teatre també, així de titella i de teatre, que és una forma, una manera d'aportar també el que és la cultura, tant la cultura com els nostres infants.
Aquest dilluns l'espectacle que s'oferirà serà de titelles. Es tracta de No tinc por, de Cali Teatre, una història per descobrir les coses bones que té la nit, tot vencent la por dels monstres i la foscor. Demà dimarts no hi haurà espectacle, ja que el Cosmolúdic no obrirà en horari de tarda en ser la vigília de Cap d'Any. L'entrada al Cosmolúdic té un cost simbòlic de 2 euros per assistent amb la possibilitat d'adquirir un abonament de 25 euros que dona accés a totes les jornades. Els abonaments estan disponibles al mateix Cosmolúdic i al casal municipal La Palla Bacara.
En l'àmbit de comarca destaquem tot seguit que l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell ha presentat al·legacions contra el projecte de la planta de biogàs de la Sentiu de Sió. L'alcalde del municipi, Jaume Montfort, alerta de l'impacte que tindrà aquesta infraestructura, tant en la mobilitat del municipi com en el paisatge i la qualitat de vida dels veïns.
Jaume Montfort ha explicat a Ràdio Balaguer que, donat que el municipi té un quilòmetre de vial de carretera dins el nucli urbà, pateix el pas de prop de 6.000 vehicles diaris, als que se sumaran ara un centenar de camions més un cop funcioni aquesta planta. Aquest fet, diu Montfort, provocarà una gran inseguretat als veïns que han de travessar la via constantment en haver-hi serveis a una i altra banda, i vehicles que no respecten les limitacions de velocitat. Montfort ha explicat que, per evitar també aquests excessos de velocitat, el consistori vol demanar un radar de tram des de la benzinera, on actualment ja hi ha un radar fix, fins a la cooperativa, a l'altra banda del poble.
Bellcaire és un poble que és molt llarg, té gairebé un quilòmetre de llargada del vial dintre del casc urbà, i bé que suporta, bueno, tota la carretera aquesta, la comarcal 53, doncs, suporta una càrrega de trànsit molt, molt elevada, que puja gairebé entre els 5.000 i 6.000 vehicles diaris. Doncs si això, a més, augmentem els 80-100 camions que es pressuposa que comportarà la planta, doncs vosaltres mateixos feu els càlculs i veureu que això és demencial, no? I a part, doncs, que més que el col·lapse, que bueno, això estem visquint amb ell doncs, des de fa molt temps, és la inseguretat que comporta pels veïns de Bellcaire, perquè molts serveis són de travessar la carretera, sí que hi ha uns espais llarans, però bueno, això és, no es compleixen les normes de trànsit dintre del casc urbà, perquè hem vist passar cotxes i camions doncs, a velocitats una mica elevades, no? Per això volem demanar al Departament d'Interior doncs, un radar de tram que vagi des de la gasolinera fins a la cooperativa que miri de passeguar una mica la velocitat en què circulen aquests vehicles, no?
Jaume Montfort diu que busquen una solució ràpida perquè la possibilitat de construir variants als municipis afectats pel pas de la carretera C53 sembla aturada i en el cas de reactivar-se suposaria anys d'esperar fins a tenir-les construïdes.
Creiem que també trencar, diguem, d'aquesta forma tan absurda, doncs, el paisatge que al qual hem pujat i estem acostumats, doncs, també comporta un cert neguit a les persones. I, a part, doncs, que ningú mos assegura que això és... l'empresa diu que sí, altres informes diuen que no, doncs que no es prengui el bosc i que per això hi ha altres contaminants que, doncs, que perjudiquin doncs, els veïns de la Ràpita i Bellcaire, que són els més a prop amb aquesta macoplanta, no?
Un altre motiu per presentar les al·legacions per part de l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell és l'impacte ambiental i paisatgístic. L'alcalde de Bellcaire ha manifestat que el projecte trencarà de forma absurda el paisatge actual i provocarà neguit a les persones. També diu que tenen informes que afirmen que la planta despendrà olors i contaminants que afectaran sobretot als veïns de Bellcaire i la Ràpita.
Nos adecuem a la situació actual perquè no podem anar més enllà. Les famoses variants de tots aquests pobles, de Brizola, de Tornabous, de la Foriola Boldú i de Bellcaire, i després fins al Farràs, o sigui, la ciutat de Farfanya, el Gerri, doncs ja no és una qüestió de la Generalitat, que això s'està plantejant des del 2008-2010 i que s'ha aturat. Vull dir, són despeses molt costoses, potser algun dia hi arribarà, no? Però malgrat que això, diguem, avui dilluns, dia 30 de desembre del 2024, es decidís ja tirar endavant, això es comporta tot un temps que, bueno, mentrestant, qui m'ho ho arregla tot això.
Segons Montfort, no estan en contra de les plantes de biogàs, sinó de les macroplantes, que al seu parer només busquen l'especulació. En aquest sentit, aposten per petites plantes que també serveixen per solucionar el problema dels purins.
No estem en contra de les plantes de biogàs, això és mai, sempre ho hem dit, no estem en contra. Estem en contra d'aquestes macroplantes fetes sobretot per especulació, per guanyar diners, no per resoldre el problema del purin, eh? Vull dir, això ho hem de tindre sempre en compte. Hi ha altres sistemes per solventar el problema del purin, que són les petites i mitjanes plantes de biogàs. Amb això estem d'acord que serveixin els interessos dels ramaders. El que no estem d'acord és que vinguin inversors danesos a salvar-nos la vida, que no me la salvaran, van a fer diners. I el dia que no guanyen diners, deixaran això aquí i aquí mos espavilarem i t'espavilaràs.
Amb aquestes al·legacions, l'Ajuntament de Bellcaire d'Urgell fa una crida a la solidaritat dels municipis veïns perquè també presentin objeccions al projecte i pressionin per trobar alternatives sostenibles per al territori. El període per presentar aquestes al·legacions al projecte, avalat de forma inicial per la Comissió d'Urbanisme, acaba el 2 de gener.
Precisament continua creixent aquesta oposició contra la planta de biogàs que preveu transformar en biometà fins a 480.000 tones de dejeccions ramaderes. Diferents entitats i opositors reclamen al govern que no avali la planta amb l'argument que s'ubicarà en sòl agrari protegit. No s'han presentat contractes amb ramaders de la zona i no s'han calculat bé l'impacte d'emissions i olors derivades de la central. Ho assegura la plataforma Pobles Vius, que aquest dilluns ha presentat a Lleida més de 1.500 al·legacions de pagesos i veïns afectats, 22 entitats i una desena de municipis contra l'aprovació inicial del Pla Especial Urbanístic Autònom de la Central. Gerard Batalla, membre de la plataforma Pobles Vius, constata que el rebuig social contra la central de biogàs de la Sentiu de Sió està creixent i que el projecte no encaixa en el territori.
Som més al·legacions individuals que mai, més entitats que mai i més ajuntaments i localitats que mai, no? Per nosaltres això el que suposa, el que vol dir això per nosaltres és que el rebuig social i el conflicte social que està provocant aquesta marca central de biogàs està creixent, és molt important i demostra que no hi ha un consens en el territori que no s'ajusta, no s'adapta, no encaixa a aquest projecte en el nostre territori.
Batalla també constata que l'empresa no ha presentat acords amb ramaders ni ha fet un estudi correcte de les emissions i olors de la planta.
El primer que posem de manifest en aquestes al·legacions és que l'empresa no ha presentat ni un sol contracte amb ramaders ni un sol contracte amb empreses per gestionar posteriorment les muntanyes de residu que generarà aquest projecte. En segon lloc, el projecte té incorreccions greus en l'estudi de les olors i de les emissions. És un menyspreu cap a la població local que després de 2 anys i mig de tramitació encara no es presenti un informe correcte sobre les olors i les emissions, que és el principal impacte cap als veïns i cap a les poblacions veïnes.
Pobles Vius assenyala també que els terrenys on es vol ubicar la planta no els poden requalificar i demana a la Generalitat que no doni aval al projecte.
Aquesta infraestructura es vol ubicar en un terreny, es vol requalificar un terreny que no permet que sigui ubicada, no? Perquè és una infraestructura energètica, no pas una infraestructura només de gestió de residus. Per tant, al final el que venim a fer avui aquí és a demanar que no s'aprovi aquest pla especial urbanístic per requalificar els terrenys, venim a demanar a la Generalitat de Catalunya que replantegi l'ajuda de 4 milions i mig d'euros que ha donat aquesta empresa amb seu a Madrid, ja que no compleix ni les més bàsiques distàncies ramaderes amb els veïns, I, finalment, també el que volem és un replantejament de l'estratègia catalana del biogàs i que territori faci ja una planificació amb criteris i límits al desplegament d'aquestes infraestructures de biogàs, que fins ara és inexistent.
Pobles Vius han presentat un informe dins de la campanya d'al·legacions a aquest pla especial que finalitza aquest pròxim 2 de gener. L'estudi ha estat redactat per Francesc Xavier Roca, director en Enginyeria Industrial per l'UPC i recolzat per la plataforma ciutadana Residu Zero. Des de la plataforma Pobles Vius manifesten que després d'analitzar detingudament les dades que aporta la Sentiu B Energia CL, s'ha pogut concloure que el projecte no informa de tots els gasos que pot emetre ni de les concentracions d'aquests en les emissions. Tampoc s'especifica la caracterització dels diferents compostos orgànics volàtils. Entre d'altres punts, també apunten que l'estudi de modelització odorífera que s'adjunta en l'estudi d'impacte ambiental és erroni, amb errors de càlcul bàsics que fan que no es pugui tenir en compte els seus resultats i les seves conclusions. Els models utilitzats per analitzar l'impacte odorífer de la planta no preveuen totes les possibles situacions que es poden donar en funció de les emissions i de les condicions meteorològiques. La plataforma volen remarcar que les taxes d'emissió de metà al llarg de tota la cadena de producció d'aquestes centrals de biogàs són més altes que les de la cadena de producció de gas natural, a la qual teòricament pretenen substituir. Per tot això, la plataforma posa de manifest el nivell d'improvisació i menyspreu cap a la població local i les seves institucions, que està acompanyant la tramitació d'aquesta macroinfraestructura. Tributs Lleida, l'organisme de recaptació de taxes municipals de la Diputació de Lleida, ha posat en marxa un programa pilot de videoatenció a les persones per a poder realitzar de manera telemàtica gestions tributàries, amb les mateixes garanties que l'atenció personal a les oficines del servei. Aquest nou servei, que per primera vegada s'implanta a les comarques de Lleida, està especialment ideat per a relacionar-se electrònicament amb l'administració sense haver de tenir coneixements avançats i poder parlar amb una persona i no amb un formulari, que serà qui guiarà la tramitació.
La tecnologia que incorpora la plataforma garanteix la traçabilitat amb blockchain, les comunicacions certificades, en un inici amb correus electrònics i properament a través d'SMS, disposa d'un canal de vídeo certificat que permet capturar fotogrames com a evidències i certifica la màxima seguretat de les comunicacions, complint l'esquema nacional de seguretat de nivell alt. El diputat de Finances, Marc Baró, recorda que actualment per poder utilitzar l'administració electrònica i els seus avantatges, com l'estalvi de desplaçaments i de temps, cal disposar de certificat digital i saber utilitzar i entendre les plataformes de tramitació electrònica. Això implica que s'ha de disposar de mitjans electrònics i ser usuari avançat, tant tècnicament com en la comprensió del procediment administratiu. La videoatenció pretén superar aquesta bretxa digital i fer més clarificadora la relació amb l'administració, ja que, per exemple, mostrant a la càmera el DNI, el sistema valida la identitat de l'usuari que fa la tramitació, remarca Baró. Al llarg del període de proves s'aniran ampliant els tràmits disponibles a través del servei amb la voluntat que en un any passi a ser un dels serveis estructurals de tributs de Lleida i utilitzar-lo en lloc de l'atenció física a l'oficina tributària. En una segona fase de la prova pilot s'habilitaran espais públics que disposin d'ordinador i connexió a internet per a ús dels ciutadans que no en disposin. Els ajuntaments de Bellpuig i la Pobla de Segur seran els primers en habilitar, entre el gener i el febrer d'aquest any vinent, un ordinador als seus consistoris que podran utilitzar els ciutadans i ser atesos per videoatenció a Tributs Lleida. Si les proves resulten exitoses, es permetria que molts ciutadans no s'hagin de desplaçar a una de les 10 oficines de la demarcació, sinó que puguin ser atesos des del propi ajuntament del seu municipi.
Dins l'àmbit econòmic destaquem que la inflació anual estimada de l'índex de preus al consum, l'IPC, al desembre, és del 2,8%, segons l'avançament publicat aquest dilluns per l'Institut Nacional d'Estadística. La xifra suposa 4 dècimes més que la taxa anual del novembre, que va ser el 2,8, degut principalment a l'augment dels preus dels carburants. A menor mesura, l'increment també s'atribueix als preus de l'oci i la cultura, que aquest desembre pugen més que en l'últim mes del 2023. El desembre del 2023 la inflació anual va tancar en un 3,1%. La taxa de variació anual, estimada de la inflació subjacent, que no inclou ni aliments ni productes energètics, augmenta dues dècimes fins al 2,6. La taxa mensual en preus pugen un 0,4 des del novembre. I d'altra banda, els peatges que cobra la Generalitat pujaran entre un 1,7 i un 1,8% aquest proper 2025, segons dades facilitades pel Departament de Territori. En concret, l'increment serà del 1,71% al túnel del Cadí, que passarà a costar 14,16 euros als turismes sense bonificacions i no residents, i del 1,72% als túnels de Vallvidriera, que costaran 4,56 euros en hora vall i 5,13 en hora punta per als cotxes. L'increment als diversos trams de la C32 entre Castelldefels, Sitges i el Vendrell, que inclou bonificacions per a la mobilitat obligada, serà del 1,7%, mentre que en el cas de la C16 entre Terrassa, Sant Cugat i Manresa, que també inclou bonificacions, serà del 1,8%. De fet, el govern preveu mantenir tots els descomptes i gratuïtats aprovats. Entre les mesures que es mantenen hi ha la gratuïtat de les rondes de Manresa i Penedès i la mobilitat obligada entre Sitges i el Vendrell i entre Terrassa i Manresa. Així mateix, hi ha bonificacions del 75% als vehicles zero emissions i del 30% als de baixes emissions, vigents fins al 2027. L'actualització de preus per aquest 2025 és la més baixa dels últims exercicis, ja que l'any passat van pujar un 5,4%. Així mateix està per sota de la que farà l'Estat de forma general a les seves autopistes, que se situa en el 2,86%. En un àmbit més cultural, destaquem que la reproducció d'un nou sepulcre dels Contes d'Urgell ja està en marxa i arribarà al Monestir de les Avellanes a mitjans del 2025. S'ha fet un balanç positiu del primer any i mig d'exposició pública del primer sepulcre copiat de l'original que està situat a Nova York.
La reproducció d'aquest sepulcre doble està en una fase molt avançada i la previsió és que a mitjan 2025 ja es pugui instal·lar al lateral esquerre de l'altar de l'Església del Monestir, que és on hi havia l'original, que ara es troba a Nova York. El director del monument, Robert Porta, explica que la instal·lació d'aquest sepulcre doble els portarà més feina i el procés serà més complex perquè caldrà retirar l'arqueta que hi ha actualment, que conté restes òssies. Precisament, un altre dels projectes que el director del monestir voldria desenvolupar a partir de l'any vinent és l'anàlisi d'aquestes restes òssies per mirar de determinar científicament qui hi ha enterrat, ja que actualment les referències que es tenen només estan basades en la documentació dels historiadors. Porta afegeix que la instal·lació del sepulcre doble podria ser un bon moment per fer una presentació amb valor internacional d'aquest projecte de reproducció de patrimoni pioner. Segons Porta, els responsables de The Cloisters estan interessats en saber quina ha estat l'evolució de la digitalització que es va fer fa 7 anys de les peces al seu museu i per això creu que seria un bon moment per compartir el resultat.
Un avançament, no? Estem fent la reproducció d'un altre sepulcre, en realitat és un sepulcre doble, el qual ens portarà més feina, més complexitat també a l'hora d'instal·lar-lo, perquè hem de retirar l'arqueta on hi ha les restes. Per tant, aquí hi ha diversos projectes per aquest 2025, com seria si podem analitzar les restes i fer avançar científicament sobre qui hi ha enterrat aquí, instal·lar el sepulcre, retirar l'arqueta que no té un valor que hi ha, dipositar les restes dintre, perquè no, que aquest seria l'objectiu, i potser ja fer una presentació amb valor internacional, convidant no només el govern de Catalunya, que ho hauria de patrocinar, crec jo, sinó la gent del Metropolitan i del Cloisters, per fer un acte ja de ressò més internacional, no, d'aquest projecte.
La instal·lació de la reproducció del primer sepulcre gòtic es va fer al juny de l'any 2023 i des de llavors Porta assegura que ha despertat l'interès dels visitants. A la visita s'explica, però, que es tracta d'una reproducció i fins i tot es comenten alguns detalls que demostren el fet que no és real.
Ara mateix com ho tenim, que el que volem és explicar què és una reproducció, però en general les persones que venen encara no ho tenim prou vestit per a la visita lliure, es creuen que és l'original. O sigui, el nivell de rèplica és molt bo.
Es tracta de petits detalls d'ornamentació que es troben al voltant de la cara del sepulcre i també a les mans, a la part on es subjecta l'empunyadura de l'espasa. Segons Porta, la digitalització va fallar en alguns racons i després al taller van haver de guiar-se amb imatges de la peça real. En qualsevol cas, Porta remarca que el nivell de rèplica és molt bo i amb el temps comproven l'evolució favorable del material.
L'experiment de com està evolucionant és un material que fa pocs anys que està patentat, és una pedra artificial, la policromia ha estat afegida, diguem-ne, manualment, més que policromia, limitar com està ara de brutícia, de restes, no?, de pintura. Llavors, amb aquest any i mig, de moment veiem que evoluciona bé. Veurem, no?, estem esperant. Jo crec que la pedra, el que és el material, és molt, molt potent, o sigui que té qualitats més bones que la pedra original, si m'apures. La pintura sí que haurem de veure com va evolucionant i què haurem de fer, no? Però, bueno, és aquest repte de, que dèiem, experiment i d'innovació.
L'any 1906, el banquer Agustí Santes Masses va comprar el monestir de les Avellanes i va decidir vendre els quatre sepulcres que hi havia a l'església a canvi de 15.000 pessetes. La decisió va provocar les queixes de veïns i erudits i fins i tot el majordom del cenobi va salvar les despulles dels comtes, que serien les que es troben a les arquetes actualment. Malgrat aquesta oposició, les peces finalment van acabar marxant a França i posteriorment a Nova York, on continuen exposades a The Mid Cloisters. Fa 7 anys, de la mà de la Diputació de Lleida, es va fer una digitalització en 3 dimensions de les peces a Nova York per tal de reproduir-les al màxim detall a Catalunya. Una empresa especialitzada de Girona és la que s'ha ocupat de fer les còpies amb tecnologia avançada. La primera peça va costar uns 30.000 euros, costejats per la Diputació. Faltarà la reproducció del quart sepulcre, el d'Ermengol V, que serà el més complex, segons Porta, ja que va ser elaborat amb la màxima esplendor del gòtic i compta amb infinitat de detalls.
I parlem ara de teatre, perquè l'obra de teatre Samurai torna a la Sala Mercantil aquest proper divendres, dia 3 de gener, després d'una gira pel territori. L'obra de Fran Joan Miquel és la història d'un trauma que ens endinsa en la ment d'un professor que es creua perillosament amb la d'un alumne adolescent. En Jorge, interpretat pel balagrí Javier Lázaro, és un professor de secundària que arriba a un nou centre per fer una substitució. Només començar, deixa clar que té una manera poc convencional de donar les seves classes, cosa que li comporta una sèrie de diferències amb l'equip directiu del centre. En Jorge no ho pot evitar. L'ombra del seu passat esquitxa tot el que té al seu voltant i es projecta terriblement sobre un dels seus alumnes. El text d'aquesta producció de La Mercantil ha estat guardonat amb el segon premi de teatre Àngels Poc. En la representació aquest divendres de Samurai es posa fi a la gira que ha dut a terme aquest monòleg arreu del territori des de la seva estrena al novembre del 2022. D'altra banda, La Mercantil ha presentat la promoció del cicle d'hivern que començarà el proper 18 de gener amb l'obra Iceberg, l'obra més aplaudida de la temporada 2023-2024. Es pot trobar més informació de la resta de promoció al web salamercantil.cat. I finalment també us avancem que l'àrea de festes i l'àrea de joventut de la Paeria de Balaguer han organitzat la nit de festa per celebrar la Revetlla de Cap d'Any i donar la benvinguda al 2025.
La Revetlla de Cap d'Any es recupera després d'uns anys sense celebrar-se i la iniciativa de recuperar-la ha estat per la demanda de la ciutadania, al disminuir el nombre de locals d'oci nocturn a la ciutat. La Revetlla es farà al pavelló Molí de l'Esquerrà a partir de 12:45 de la matinada del dimecres 10 de gener i s'allargarà fins a 6:45 del matí. La festa inclourà el grup musical de versions Los 80 Principales, els quals oferiran durant 2 hores èxits musicals de diferents estils als anys 80 i altres temes més actuals. Seguidament hi hauran 2 DJs. El Panda DJ, també amb una temàtica musical dels anys 80, i finalment el DJ Marçal Ventura, per a un públic més jove. L'entrada del recinte té un preu de 6 euros per persona i es pot adquirir a la web entrapolis.com, també físicament, al mateix dia a la taquilla del pavelló. Amb l'entrada es lliurarà un val per una consumició.
Ràdio Balaguer, serveis informatius. Esports.
Parlem avui a la secció esportiva de natació perquè el passat dissabte 28 de desembre el Club Esportiu Natació Balaguer va tenir el privilegi d'acollir un clínic esportiu dirigit pel reconegut nedador d'aigües obertes Guillem Pujol Belmonte. L'esdeveniment va reunir un nombrós grup de nedadors i nedadores del club i va ser una jornada marcada per l'aprenentatge, la motivació i la connexió amb el món de la natació. En Guillem compta amb un palmarès envejable en el món de la natació i les aigües obertes, campió de Catalunya i de l'estat espanyol en diverses ocasions, campió europeu també infantil i també ha estat un destacat en els mundials de natació celebrats a Guangzhou, Fukuoka i Doha amb uns excel·lents resultats. Recentment, a més, s'ha proclamat per 11a vegada i establint un nou rècord vencedor de la Copa Nadal del Port de Barcelona. La sessió va començar amb una xerrada motivacional a càrrec del mateix Guillem, que va compartir la seva trajectòria esportiva des dels primers entrenaments fins a competir a nivell internacional. En gran proximitat i humilitat va explicar com afronta els reptes, com troba la seva motivació i com estableix objectius per superar-se dia a dia. També va subratllar la importància de la perseverança, la disciplina i la passió en el món de la natació, inspirant a tots els assistents a superar els seus propis límits i a no defallir si les coses no surten a curt termini i a perseguir els seus somnis esportius amb determinació. En la segona part del clínic, en Guillem va dirigir un entrenament pràctic en la piscina centrat en la tècnica i l'estratègia en aigües obertes. Els participants van tenir l'oportunitat de perfeccionar aspectes essencials com la posició del cos, el ritme de braçades, la respiració i la gestió i control durant les proves de llarga distància. A més, va compartir consells útils sobre com gestionar les condicions variables de les aigües obertes, estratègia i orientació en l'entorn natural. Els assistents van valorar molt positivament aquesta jornada, destacant tant l'aprenentatge tècnic com la inspiració personal que van rebre d'un dels grans referents a la natació catalana, i a més van quedar captivats per les seues paraules, que van transmetre valors com ara el sacrifici, la constància i l'amor per l'esport. Des del Club Esportiu Natació Balaguer van voler agrair a Guillem Pujol Belmonte per aquesta experiència tan enriquidora i han anunciat que esperen continuar oferint oportunitats com aquesta per fer créixer la passió per l'esport entre els seus nedadors i nedadores.
I arribem pràcticament al final de l'informatiu. Com és habitual, dediquem els darrers minuts a fer una mirada a les portades dels diaris, a la premsa escrita. Començant pel diari Segre, que destaca en portada que els treballs agrícoles tallen un cable de fibra i deixen sense mòbil ni internet mig Pirineu. També destaca que 30 centres de Lleida apliquen mesures per apujar el nivell de matemàtiques i la fotografia de portada està dedicada al titular que esquí i cap d'any posen el cartell de complet. 100% d'ocupació en hotels a peu de pistes i les cases rurals remunten tant a la muntanya com al pla. La Mañana, per la seva banda, destaca com a gran titular que Balaguer espera des de fa 20 anys integrar les vies a la ciutat. També diu que el comerç de Lleida satisfet amb les vendes Nadal i la fotografia de portada està dedicada als últims acords de la sala Antares de Lleida que tanca portes. Finalment, pel que fa al Punt Avui, destaca com a gran titular que el 2025 és clau per a la implantació de la zona de baixes emissions. També diu que un estudi conclou que les bossetes de te alliberen milions de microplàstics i en l'àmbit esportiu diu que Olmo pendent de la inscripció, protagonista en l'entrenament obert del Barça. Ara sí, amb aquest repàs dels titulars dels diaris, donem punt i final amb aquesta edició de l'informatiu. Desitjant-vos que acabo de passar un bon dilluns.